Continguts en xarxa. El Pou.
Tanquem la sèrie sobre empreses catalanes dedicades a les ciutats intel·ligents amb dues vessants més d'aquest sector: el mobiliari urbà i la il·luminació, representada per Benito Urban, i la simulació de trànsit amb TSS. Som amb Jordi Rocasalves, responsable de desenvolupament de producte de Benito Urban, i Josep Maria Imamí, responsable comercial de TSS. Moltes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Comencem per Benito Urban. Jordi, sou una empresa que sou molt coneguda potser més pel gran públic pel mobiliari urbà, però teniu altres línies, per exemple l'enllumenat públic. De quina manera s'ha innovat en aquests àmbits en els últims anys?
Tal com deies, Benito és una empresa que ara 15 gener fem 25 anys i tenim diverses games de producte. Tenim la més coneguda possiblement, que és les tapes i les reixes. Tenim l'enllumenat públic, com deies, el mobiliari urbà, que és el que veiem en el carrer, els bancs, les papereres, els escorcells, i també tenim els jocs infantils. Amb totes les games s'està fent innovació. Algunes de les games van més de pressa que d'altres. Jo diria que, així per ordre, tenim l'enllumenat públic, que és el que va més de pressa, després tenim el mobiliari urbà, els jocs i per últim les tapes i les reixes. Però en totes les games s'està fent innovació, sobretot en materials, i després incorporació de noves tecnologies.
Perquè hem parlat en aquesta sèrie que estem fent sobre ciutats del futur i com empreses catalanes estan contribuint a aquestes ciutats del futur, hem parlat molt de coses una miqueta més etèries, de sensors, de dades. En el vostre cas és la part que potser ens sembla que pot canviar menys, que és el que comentàvem abans, una mica el ferro que trobem a les ciutats. Això no vol dir que haguem de pensar que això no canvia, sinó al contrari. També innoveu pel que fan, no només en el que comentaves, en l'enllumenat públic, que sí que està innovant en la sensorística, etcètera, sinó també en els materials dels quals feu les coses.
Sí, sobretot s'està variant tot canvia, això està clar. Sembla que no canvia, però sí que ho és. I sobretot hi ha una cerca molt important en materials. Materials que siguin molt més sostenibles. Estan parlant de materials com per exemple el plàstic reciclat, o fustes tècniques, o aluminis, tot allò que sigui reciclable, no? I és una tendència clara, i també ha de ser materials sostenibles, però alhora que tinguin el menor manteniment possible, perquè al final el que estem buscant és ciutats més eficients, i el que, si tenim menys manteniment, som realment més eficients. D'això es tracta.
I des del punt de vista de l'enllumenat, quina tendència estem veient?
L'enllumenat ja és una realitat. Arrel de la incorporació de la tecnologia LED, ja va començar els seus inicis el 2004, el 2005, va anar madurant 2007-2008, ara ja estem al 2016, i és una realitat. I la tecnologia LED aporta moltíssims avantatges, i una d'elles és que es pot regular la intensitat de llum sota demanda, no? I es pot tindre el 100% de la lluminositat, el 50, el 40, sempre que el que es desitgi i sota demanda, no? I nosaltres el que hem fet és, lògicament, incorporar aquesta tecnologia, i tenim diversos sistemes, que ja és una realitat i hi ha una demanda real en el mercat. Hem fet projectes no només a nivell estatal, sinó també a França, sobretot, que és el nostre mercat més immediat, però també a Llatinoamèrica, a Europa de l'Est, i és clar, no? és una demanda que existeix, i el que bàsicament consisteix és en ser més eficient, en baixar o utilitzar la lluminositat en funció de la demanda que hi ha en tot moment en l'aplicació. Si no és el mateix quan sortim de la feina, que és fosc, que hi ha trànsit, que hi ha molta gent al carrer, la quantitat de llum que necessitem en el carrer, que no pas la quantitat que necessitem a les 2 o a les 3 de la nit, que hi ha molta menys afluència.
Hem parlat també, com sí, en aquesta sèrie, de les dades, de recopilar dades a partir de les coses que ja hi ha al carrer. Des del vostre punt de vista, també esteu introduint aquesta mena de serveis?
Nosaltres també, al final, nosaltres oferim enllumenat públic, i l'enllumenat públic com a tal és un punt electrificat. i tenim un bàcul, una columna i una llumenera que estan electrificades, val? I a les electrificades li podem penjar, diguem-ho així, podem posar qualsevol tipus de sensor de llum, lògicament que ens interessa, sensor de presència per poder detectar les persones o els cotxes i també actuar sota demanda en aquest sentit, però lògicament podem detectar el nostre entorn. Si hi ha molta gent, hi ha menys gent, val? I podem fins i tot comptar persones i saber com es comporta aquell carrer o aquell parc, val? I recopilar totes aquestes dades. A part de poder comptar persones, o també podem monitoritzar el temps que fa, la temperatura, l'ambient, si hi ha boires, i totes aquestes dades després es poden enviar en brut a un núvol i després es poden lògicament tractar i treure informació.
Canviem ara de tema, parlem ara amb el Josep Maria, de TSS, que el que feu és, entre altres coses, simuladors de trànsit.
Sí, efectivament. Som una empresa catalana, tenim presència a 75 països ara mateix i ens dediquem a desenvolupar software de simulació de trànsit i de la mobilitat. És a dir, a veure, normalment, a entendre què està passant amb el trànsit i amb el món del transport i sobretot tenir un escenari on poder treballar el que passaria si apliquem canvis a aquestes xarxes. Cada cop, com podem veure, estan canviant més i més ràpidament, llavors necessitem aquest tipus d'eines per poder anticipar què passarà. I el que, diguem que dintre el que estem fent ara com a producte més innovador, el que estem fent és posar aquests models de trànsit de simulació, amb la simulació del trànsit l'estem pujant a sistemes en temps real. Les xarxes canvien tant i tenim tants, diguem que, problemes en el dia a dia, en la gestió, que podem, amb aquestes eines, el que podem és intentar ajudar a la gent que s'encarrega d'això a poder ser més eficients.
Sovint veiem els que estem per la carretera a vegades que petites coses afecten molt el trànsit. D'aquesta manera es pot també regular els semàfors, sentits de circulació. És el que intenteu, ajudar en aquest sentit?
Exacte. És a dir, la simulació de trànsit i la planificació dintre de la modelització del transport, el que intentem és fer dues coses. Una és planificar, poder planificar o ajudar a planificar els canvis a, diguem que, a mesos, anys vista, és a dir, poder veure què passarà amb nova infraestructura, nous canvis, introduir nova infraestructura ITS, com serien els semàfors, i l'altra també és l'operació, és a dir, en el dia a dia, com podem gestionar, en cas d'un accident, d'un incident a la carretera, quina és la millor manera de desviar el trànsit, tenir un pla de resposta davant d'aquestes situacions. És el que estem fent ara cada cop més, ja no reaccionant als canvis, a la congestió ja existent, sinó intentant-nos anticipar aquestes situacions, és a dir, tenir predicció de què passarà a la propera hora, per exemple, i en base a això tenir una sèrie de plans de resposta i activar el que més sigui més adient en aquesta situació.
De fet, un dels grans problemes que afronta la mobilitat en aquesta ciutat és, a part de la congestió, en el cas de Barcelona, que és la ciutat més gran a Catalunya, és la congestió, però també la contaminació. Imagino que en el fons també serveix per planificar com podem moure'ns en un futur, ara que també hi ha hagut aquí a Barcelona aquesta polèmica sobre l'eliminació dels cotxes dièsel, de gasolina de fa més anys. Cap on anirà tot això?
De fet, el simulador de trànsit, l'EIMSON, que és el nostre producte, permet quantificar els canvis davant d'un canvi ja sigui de percentatge de vehicles o com tu has comentat, de treure o retirar els vehicles dièsel, quin serà l'impacte que realment hi haurà d'aplicar aquest canvi, que és un dels punts on des del nostre sector intentem reclamar que hi hagi més estudis i més maneres de veure si una mesura tindrà sentit o no. Creiem que el món del transport i la mobilitat està canviant moltíssim, és el que està canviant més últimament, i sembla que un dels canvis que hi haurà serà aquest, que hi haurà més restriccions per l'ús del vehicle privat, per motius mediambientals. Tot això lligat amb noves maneres de moure's, és a dir, estem veient com estan entrant nous actors dintre del sector que tenen un paper rellevant, està entrant el vehicle elèctric, no sabem cap on anirà, si serà la solució a tots els problemes de contaminació, sembla que pot ajudar, i està entrant també el vehicle connectat i el vehicle autònom, és a dir, sistemes en els quals diguem que possiblement deixarem de ser propietaris d'un vehicle i passarem a ser usuaris d'un servei que ens vindrà a buscar, ens portarà, i ens farà la mateixa feina que ens feia el vehicle privat sense haver-lo de tenir normalment aparcat al garatge gran part del temps.
Per tant, al final el que sí que veurem serà una reducció del nombre de vehicles que hi haurà al carrer en tot moment.
És probable, és probable. De fet, el que estem veient quan estem treballant fora a nivell internacional, se'ns demana normalment què passa en aquests escenaris de transició fins que arribem a aquesta situació final. Ningú és capaç de dir actualment quan passarà. Hi ha gent molt optimista que et dirà que cap al 2025 això podria ser una realitat, i hi ha gent menys optimista que et dirà que faltaran uns quants anys més. Depèn molt de cada escenari que ens trobem i de cada país, i no et sabria dir exactament quan arribarà a passar això.
Una reflexió final pels dos. M'agradaria saber si heu notat realment que l'administració pública, que els poders públics, ajuntament, autonomies, etc., realment estan compromesos amb aquesta millora de l'eficiència, en invertir en aquest sentit, o potser encara només és una qüestió de conscienciació, però encara no hi ha el que fa falta de veritat, que és la inversió.
Jo diria que sí, que les autoritats han despertat ja fa temps i estan veient com aquests canvis són inevitables i ens canviaran la manera de veure, fins i tot d'entendre les ciutats. Potser sí que encara a nivell d'inversió s'està tendint més a seguir amb el que estava passant fins ara, que potser encara no han fet aquest canvi de xip, però sí que crec que acabarà passant tard o d'hora, i bueno, entenc que les administracions són els primers interessats en que això passi, com més aviat millor.
Doncs Jordi Roca Salves i Josep Maria Imamí, moltes gràcies per atendre'ns avui. Esperem que continuem veient més innovacions per part de la vostra empresa, un parell de mostres de com l'empresa catalana s'ha compromès molt amb aquestes ciutats intel·ligents del futur. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Al POU. Continguts en xarxa.